Ràdio Estel. Informatius.
Bona nit, són les 9. Us informa Laura Polodalfo. Israel ha prohibit l'entrada d'estrangers al país almenys durant 15 dies per intentar contenir la nova variant Omicron. La decisió arriba mentre continuen creixent els casos d'aquesta nova variant a diferents països europeus, com són Bèlgica, Itàlia, Alemanya o el Regne Unit. Aquest cap de setmana, les autoritats sanitàries dels Països Baixos ja han confirmat que almenys 13 passatgers procedents de Sud-àfrica han donat positiu en aquesta nova variant i no es descarta que pugui haver-hi més casos. Els experts coincideixen en que l'Omicron és més contagiosa que les altres variants, però menys mortal. Afirmen que tancar fronteres és una solució temporal per contenir l'expansió, però que el que cal és distribuir vacunes a tots els països del món. A Catalunya, el Biocoms ha alertat que cal vigilar amb el pont de la Puríssima, que pot potenciar els contagis. Són declaracions de la investigadora del grup, Clara Prats, al 324.
En períodes d'aquests, on durant uns pocs dies ens barregem tots, això pot fer que aquest virus salti doncs, aquests altres entorns. No? Aleshores, en aquest sentit, aquests ponts llargs sempre tenen un cert risc.
Més coses sap fer por. El sindicat majoritari dels Mossos ha afirmat en declaracions a Ràdio Estel que mai s'ha obert el debat sobre posar càmeres en les llançadores de fuam. Imma Viudes és la portaveu del sindicat.
Mai hem parlat de gravació amb armes. Mai. I és un debat que es pot tenir. Evidentment que es pot tenir i estarà bé tenir-lo.
Safepol es mostra contrari a l'ús d'aquestes càmeres. El que realment es proposa des del sindicat són les càmeres unipersonals i els vehicles, que segons Viudes ja donarien seguretat jurídica tant als agents com a les persones que podrien patir agressions. Aquestes declaracions són en resposta a les del conseller d'Interior. Segons Joan Ignasi Elena, la majoria del cos estaria d'acord amb aquesta proposta i és per això que ho vol proposar al Parlament. Canviem de tema. La Policia Nacional ha detingut un home per abusar sexualment d'un menor d'11 anys. El presumpte autor del delicte drogava el menor i abusava d'ell. Aquests haurien començat al març del 2020 arran del confinament per la pandèmia, quan el sospitós va estar vivint al domicili familiar. L'home hauria aprofitat la confiança que li blindava la família i la convivència amb el menor per cometre els delictes que se li imputen. Ara ja és a presó. I també hem de lamentar un nou cas de violència masclista. Una dona ha estat agredida sexualment al centre de Barcelona aquest dissabte a les 9 del vespre. Els Mossos d'Esquadra estan buscant l'agressor. Cada dia es denuncien a Catalunya 3 agressions sexuals, però els experts coincideixen en que n'hi ha moltes més. Més coses, els ecologistes han denunciat que l'empresa ICL blanqueja el delicte ecològic del cogulló amb activitats esportives i culturals en lloc de treure el runam salí. De fet, hi ha dues sentències que obliguen a l'empresa a treure les 48 milions de tones de sal a la muntanya de Sallent. Des de Prou Sal han fet una protesta coincidint amb la cursa dels maquis celebrada avui. Josep Rivera, portaveu de l'associació, explica que la cursa del maquí que han organitzat és una manera de tapar el desastre mediambiental del cogulló. Els organitzadors de l'acte, en canvi, asseguren que no reben cap subvenció d'IDL i defensen que cal treure el runam, però que mentre l'empresa no ho fa, es pot utilitzar com a reclam turístic. I en els esports, l'Espanyol supera 1-0 a la Real Societat i se situa 9. Fins ara, la Real havia tingut una lliga pràcticament impecable, segons a la classificació, i només havent perdut al Camp Nou. Malgrat que els bascos han dominat bona part de la primera meitat del partit, no han pogut generar un perill real. Els de Vicente Moreno els ha costat arrencar i no han estat capaços de jugar en el camp rival durant el primer quart d'hora, però els bascos no han aprofitat aquesta situació. En el segon temps, al minut 65, ha arribat el primer gol del partit a mans d'Isaac, però finalment no ha pujat al marcador, ja que Mareu Lojont, l'àrbitre, ha anul·lat el gol perquè la pilota li ha tocat a ell abans d'entrar a la porteria. Ha estat una decisió polèmica, ja que el col·legiat ha deixat seguir la jugada un cop desviada la pilota i una vegada el davanter de la Real ha marcat el gol, l'ha anul·lat. Quan millor estaven jugant els d'Imanol Alguacil al minut 77, Yanguel Herrera ha fet el gol de la victòria dels blancs i blaus. I en tenis, a la Copa Davis, Espanya està jugant ara mateix contra Rússia. Feliciano López ha guanyat contra Andrei Rublev i ara és el torn de Pablo Carreño contra Daniil Medvedev. En principi, aquests partits havien de començar a les 4, però s'han atrasat 2 hores i finalment han començat a les 6. S'han atrasat perquè s'esperava que acabessin els dobles de Kazakhstan i Canadà. De moment, els equips classificats pels quarts de final són Croàcia, Itàlia, Kazakhstan, Canadà i Gran Bretanya. El guanyador de l'eliminatòria d'avui entre Espanya i Rússia es coronarà com a campió del grup i passarà directament als quarts de final. L'altre, però, haurà d'esperar a conèixer si té plaça o no en aquesta fase. Aquesta és tota la informació per avui. Tornem demà al matí amb més notícies a partir de les 6 del matí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que tingueu una molt bona setmana.
Ràdio Estel. El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a una nova edició de La veu dels animals i la natura. Repassem tot seguit els continguts que hi podreu trobar aquesta setmana. En un programa que tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, on ells són els protagonistes, serà la Magda Oranic qui ens explicarà les seves experiències en el marc de la defensa dels drets dels animals. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. Al llarg del programa escoltareu les següents veus de Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la cabina tècnica agraïm la feina d'en Jordi Carretero. Doncs això és La veu dels animals i la natura, un programa aquí a Ràdio Estel de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, un programa que comença sempre amb un repàs de notícies. La plataforma Prou Correbous, per començar, és rebuda per l'expresident Carles Puigdemont. La setmana passada, representants de la plataforma Prou Correbous es van reunir amb l'eurodiputat i expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al Parlament Europeu a Brussel·les per tractar sobre l'abolició dels correbous a Catalunya. Durant la trobada, se li va fer entrega d'un informe amb els resultats d'un sondeig realitzat l'any 2019. Aquest sondeig mostra com el 75% de la ciutadania catalana donaria suport a una prohibició dels correbous per part del Parlament de Catalunya. La plataforma va agrair a Puigdemont el seu compromís per acabar amb aquest tipus d'espectacles i per avançar cap a la celebració de festes i de tradicions lliures de maltractament envers els animals. Amb aquesta trobada es dona per conclosa la ronda de reunions mantingudes amb els diferents grups polítics, iniciada amb motiu del començament de la nova legislatura al Parlament de Catalunya. La plataforma Prou Correbous està integrada per les 10 entitats de defensa i protecció dels animals més importants de Catalunya, inclosa l'ADA. Des de la seva constitució, el gener del 2020, sol·licita la supressió dels correbous. El parc dels Aiguamolls de l'Empordà, en extrema sequera i abandonat per la Generalitat. Crit d'alerta per la pèrdua de biodiversitat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. L'extrema sequera de la passada primavera i de l'estiu ha deixat aquest emblemàtic paratge del nord-est del Principat amb els seus estanys i recs completament secs. Aquest fet ha comportat que moltes aus no hagin pogut nidificar i, a més, ha provocat que ara a la tardor, les que hi arriben per hivernar des del centre d'Europa, hagin hagut de desplaçar-se a altres zones. Els primers impulsors d'aquest parc acusen l'actual direcció d'una mala gestió i de deixadesa a la seva conservació i al seu manteniment. També fan responsable la Generalitat d'inoperància i de manca d'eficàcia a la preservació ambiental. Demanen, en conseqüència, que es garanteixi un canvi urgent en la seva gestió per tal d'evitar que aquest ecosistema de vital importància, especialment de cara a l'escenari de canvi climàtic, entri en una dinàmica catastròfica. Els precursors d'aquest espai natural asseguren que la manca de pluja no pot ser una excusa per justificar el mal que s'ha fet a la diversitat biològica dels aiguamolls. Dels 25.000 exemplars d'ànecs, per exemple, s'ha passat als 3.000 i la colònia de cria de l'Agró Roig ha desaparegut. Jordi Sargatal, actual president de l'Associació d'Amics dels Parcs dels Aiguamolls i exdirector de l'espai entre el 1983 i el 1998, té previst reunir-se amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Vol exposar-li la seva inquietud per la degradació d'aquest ecosistema protegit que, recordem, es va crear gràcies a la lluita d'un grup de joves per salvaguardar uns terrenys d'aiguamolls que contenien una gran riquesa de flora i de fauna. Uns terrenys on es volia construir una gran urbanització que va acabar edificant-se ben a prop. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb una superfície de gairebé 5.000 hectàrees, és una de les zones humides més importants de Catalunya, juntament amb el Delta de l'Ebre i el Delta del Llobregat. I una càmera fotogràfica descobreix el primer llop al Pallars Sobirà. Una càmera fotogràfica ha permès capturar la presència d'un llop al Pallars Sobirà, al Parc Natural de l'Alt Pirineu. El Departament d'Acció Climàtica ha informat que es tractaria de la primera prova confirmada de presència del llop en aquesta comarca del nord de Catalunya. Un fet que coincideix amb el rastreig que estan fent els agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran en una zona propera al túnel de Viella. Una investigació iniciada després que el conductor d'una màquina llevaneu observés un animal a prop del riu Noguera Ribagorçana. Els primers treballadors Valls de presa de mostres i de seguiment del rastre assenyalen que podria tractar-se també d'un llop. Aquest animal, del qual ara es discuteix a nivell autonòmic la seva protecció, ha estat víctima de llegendes i va ser caçat fins a arribar gairebé a la seva extinció. Conegudes pressions del lobby caçador i també de determinats sectors del món rural mantenen la postura que cal eliminar-lo i suposen els projectes per a la seva reintroducció. Una actitud que necessita saber que el criteri científic destaca els importants beneficis que té el llop com a depredador, ja que ajuda a mantenir l'equilibri faunístic dels ecosistemes.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies què? El sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 30 d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADN i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis, per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem, i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua. Perquè aquests tòxics estan a l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'aliment en els animals, i o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals ens ho mengem, i quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt, llavors, per la respiració.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui anirem per la música clàssica per recordar el Claude Debussy. Nasqué a París l'any 1862. De petit, aprené a tocar el piano i, amb el temps, canviaria per la composició. Va treballar molt, molt dur per arribar a ser conegut fins ja que tenia els 40 anys, perquè el seu estil no encaixava gens dins del sentit establert d'aquell temps. Escoltem-lo amb una famosa Clair de Lune.
Thank you.
Temps per l'entrevista a la veu dels animals i la natura a Ràdio Estel, en aquest programa que dirigeix qui? Doncs l'ONG ADA. Qui és l'ONG ADA? Tu diràs millor, Carme Méndez. Bona nit.
Bueno, ja ho hem repetit tantes vegades aquí que suposo d'això, una entitat que va néixer el 1976 i que és de Ghana, Catalunya i Espanya.
L'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Amb la Carme Méndez, presidenta de l'ADA, i també avui farem aquesta secció d'Ells són els protagonistes. És una secció en què us recordem que volem que vosaltres ens expliqueu les vostres experiències directes amb els animals. Ens podeu avisar si és que realment voleu també donar el vostre testimoni i ens podeu trucar, per exemple, al nostre telèfon, que és el 93-450-1601. 93-450-1601, per fer-nos arribar també el vostre testimoni. I avui, qui ens farà arribar aquest testimoni és la Magda Uranic. Aquí saludem ja, Magda. Molt bon vespre.
Hola, bona nit. Com esteu?
Aquí tots molt bé, esperant comentar.
Esperant a tu, perquè tindràs moltes anècdotes per explicar.
Segur.
Ah, suposo, perquè jo estimo molt a la gent d'ADA, fundada el 76, però jo crec, Carme, que ens coneixíem abans del 76, o sabíem qui eren, i en el fons, ho hem comentat en privat, hem canviat bastant les coses, i sobretot la consciència social. La gent estima molt més els animals, el maltracte és un delicte. Queda molt per fer, molt, eh? Molt. Però jo estic contenta amb aquest sentit. I sentir la veu de la Carme, doncs encara m'emociona, perquè sí que hem passat moments molt dolents, però sempre, quan han intervingut els animals, sempre han sigut bons.
La Magda és advocada, és periodista, ha estat diputada al Parlament de Catalunya i és regidora a l'Ajuntament, i regidora ha estat també a l'Ajuntament de Barcelona. És la presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, una comissió que fou pionera i creada l'any 2002. Una comissió de molta importància perquè ara ja l'han seguit altres col·legis d'advocats arreu de l'Estat, també. Per tant, és una...
Sí, pràcticament tots a Catalunya, tots, que són 14, absolutament tots, i arreu de l'Estat, no m'atreveixo a dir tots, perquè, clar, no conec els col·legis d'algun dels pobles, però tots els més importants, per descomptat que sí.
Una feinada des de l'any 2002. Però, Magda, va, explica'ns les teves experiències amb els animals. Com va començar o quina va ser la primera experiència que vas tenir?
No, jo no sé, jo els estimo molt, i he fet molt per ells tot el que he pogut, però no ha sigut per res especial. Des que vaig néixer, des de petita, els he estimat amb bogeria, no? Des de molt petita. Sempre he tingut una experiència, el meu pare ja li agradava molt, com li agradava la meva mare, els meus fills, tota la família, no? Però jo sempre era una bogeria pels animals. Era un animal de molt petita que ens enviaven allò pollastres vius per Nadal, i els salvava, pagava de la meva guardiola, l'alimentació, jo em creia que ho pagava tot, eh? I bé, ha sigut així l'experiència, i la meva experiència amb animals, doncs ha sigut fantàstica. Sempre els meus millors amics, sempre han ajudat, sempre han sigut els companys. Jo crec, i la Carme segur que està d'acord, que no entenem la gent que no els estimi, s'ho perden,
sí.
Perquè és una gran riquesa.
Sí, a més, Magda, bueno, ja saps el lema aquell que diem, que si no se'ls estimen, almenys que els respectin. No obstant, les persones que no han conviscut, no han creat un vincle amb un animal, s'han perdut una part important d'experiències enriquidores. Això no hi ha dubte. I jo voldria que tu, per exemple, diguessis, perquè ja ho sé, tots els que hem tingut animals, hem extret anècdotes, històries que a vegades ens queden gravades per sempre o que ens han fet canviar el xip, no?, d'una cosa que pensava, això no pot ser, no? Tu quins records tens més emblemàtics o que t'hagin marcat més quan has tingut un animal?
No sé, el que més em va marcar era jo, tenia 7 i a vegades dubto si 8 anys, el pare quan anàvem al poble vell, Sant Celoni, que havia marcat, sabeu, llavors que posaven, ballaven, hi havia les vedelles, hi havia els animals allà, que els compraven, no els compraven. Clar, tu eres petita, no te'n feies la idea, oh, que maca aquesta vedella, que ni aquella, el meu pare se'n posava dintre amb elles, i a la nit, al sopar, algú diu, un bistec de vedella per la nena.
Mm.
I jo dic, com? Que maten vedelles perquè jo mengi? Dic, doncs mai més menjaré carn, mai més, i mai més ho he fet. O sigui que no sé ni quin gust té, però va ser així de petita i no era ara que hi ha la moda, hi ha el veganisme, hi ha el vegetarianisme, hi ha el tema de la contaminació greu amb les granges intensives, tot
sí.
Això. No, em va sortir així i així he fet i n'estic satisfeta, encara que a vegades he tingut que ser o no menjar, o un cert sacrifici amb alguns d'allò, però amb alguns aliments. Jo ho he fet així, i a més no ho explicava, eh? Jo pensava, uau, mira, no estaré tan forta com els altres, però al contrari, i ara, tants anys després, ara ja fa anys, Carme, resulta que això és l'última moda i que sí, encara estem més forts quan això, no ho sé. Però aquesta és la meva primera anècdota de militància pels animals.
Va ser com el canvi de xip, no? És a dir, allò que tot és meravellós de petit, de vegades, però hi ha alguna experiència que fa que vegis, almenys, realitat de les coses.
Clar, perquè jo amb aquells bistecs que servien, amb un parell, vaig veure com sang, saps? I dic, què és això? I des d'aquell dia encara recordo que jo el recordaré com si fos ara allà a Sant Celoni. Em prenien durant molts anys, et prenien per persona estranya, i ara està boja amb això, els animals. I ara tenim la sort que la societat ha canviat, la joventut ha canviat, que hi ha una consciència de la gent. Però la Carme ha dit una cosa molt important. Si no els agraden, que els respectin. I ara és obligació legal respectar-los. Però aquests que diuen, no, és que primer les persones, no hi entro ni surto, cada un fa el que creu primer, no?, amb les seves lluites per una societat millor. Però el que fem d'entendre la gent que no els agraden és que quan fan mal a un animal, patim les persones. O sigui, que fiquen ovacions, patim moltes persones, moltes i moltes. Per tant, allò, jo només m'ocupo de les persones i el millor fer mal a un animal, doncs és molt relatiu, que s'ocupin les persones.
I una altra cosa, que a més la persona que fa mal a un animal, igual que la natura, s'està fent mal a ell mateix, també, a part del patiment que està provocant a l'animal, perquè alguna cosa es trenca dins d'ell, no?
Sí. Aquests dies hem tingut a la xarxa, no sé si m'hi destocar-me, ocasió de veure tot això d'allà, aquells pobles del un poble que m'ha trobat molt maco, perquè no hi penso tornar fins que acabin això, de les Castilles, tot això, els corbous, aquell vol amb sang per tot arreu, els gous que queden sent. Bueno, ha sigut una imatge que ha provocat una reacció important de la gent, eh? La gent ha quedat horroritzada. Però Medina Feli ha sigut. Però les imatges, com ara es poden filmar les coses, perquè, clar, abans no teníem aquesta qüestió de dir, oh, és que hem vist que patia, però ara no és la foto, és la filmació, no?
És que
que molts no les podem veure, aquestes filmacions, però jo tinc que tancar els ulls per no plorar, no? Jo he vist una reacció de molta gent que m'he donat compte que m'ha avançat molt, eh?
Magda, recorda una frase de la senyora Marsans, que la tenim que recordar perquè va ser història, va ser la primera persona, no?, que va defensar, bueno, molts aspectes dels animals. I deia,
molt,
i deia una frase que era...
Va ser la meva mestra, sí. Carme, perquè...
Sí, ja ho sé.
La meva mare es troba a la peluqueria amb la senyora Marsans, que es coneixien. I la meva mare, estic preocupada perquè la meva filla li ha donat per no menjar carn i està boja pels animals. I li diu a la senyora Marsans, i la Dolors li diu... Miri, que em vingui a veure. I vaig anar a casa seva, no sé si recordes, allà a Vico, al carrer Vico, que tenia...
Sí, al carrer Vico, sí.
Exacte.
Vico 21, me'n recordo del número.
Jo també, quan passo per davant, una torre moníssima que escrivia a l'època, no?, i tenia allà els lletets dels gats, l'altre, i clar, ella no és que em convencés que canviés, al contrari, el que em va explicar tot de règims i de coses que, sincerament, jo no els he seguit gaire mai, perquè portem una vida així una mica accelerada, però que sempre m'han servit, recordo jo obrir la nevera, ensenyant-me coses, bé, ha sigut una mestra, una gran mestra i una gran base de les primeres que va donar la cara.
Jo t'ho deia per una frase molt famosa d'ella, que deia, la pitjor de les crueltats és la que es fa per diversió.
Clar,
en relació amb això que estaves dient, de les festes populars i dels toros i de totes aquestes diversions basades en el maltractament animal.
És que jo puc entendre que la gent de vegades, les persones fa coses doncs, per l'alimentació de les persones, incloït un tipus de crueltat, però que ho entenc. Però aquests que ho fan i que s'ho passen bé i que un país que té de fiesta nacional la tortura d'un animal, és que vull dir, no es pot entendre. Jo no puc entendre les tradicions, les defenso totes mentre no siguin cruels.
Recordem que segueix sent patrimoni...
Quan el món ha anat avançant al llarg de la història, ha sigut traient crueltats. La tortura estava permesa. I el jutge deia fins aquí
totalment.
Es pot torturar, fins aquí no.
I continua estant permesa, Continua estant permesa, que encara ens tenim que treure aquesta lacra.
Dèiem que és patrimoni de la humanitat, en aquest sentit, la tauromàquia encara a l'estat espanyol, no? Som a la veu dels animals i la natura, deixa'm-ho recordar. Som a la secció Ells són els protagonistes, avui amb la Magda Oranic, que ens explica una mica trajectòria i experiències també amb els animals, i amb la Carme Méndez, amb la presidenta d'ONG ADA. Magda, deies aquest punt d'inflexió reflexió en què vas veure que et servien un plat, un bistec, no?, després d'anar a un mercat a Sant Celoni on es compraven i es venien animals, que va ser una mica aquest punt d'inflexió per veure la realitat, però el respecte pels animals, cosa de la qual parlàvem, i que és bàsic, que és la base en el qual nosaltres també lluitem, hauria de néixer de manera natural, no? En el teu cas, suposo que és una cosa natural.
A mi em va sortir, sí, absolutament de manera natural. Jo, que era com totes les criatures, però jo crec que sóc especialment innocent de creure-m'ho tot, a l'avi em duia els toros. Quan jo tenia 5 anys, 6 anys, 7 anys, als 8 ja la cosa es va acabar. I a l'avi em deia que era una festa, que la música maca i que el toro era el mateix i que li posaven pintura, no era la sang i que ho sabia fer tot. I jo als 5 anys m'ho vaig creure, als 6 també, als 7, vols dir avi, vols dir avi? I un dia ja, sé que encara tenia 7, va veure que jo plorava i dius, no vindràs més. Jo estic convençuda que al meu avi ara no li agradaria, una persona que tenia el gos recollit, la gossa recollida, que molt bona persona. També han canviat la societat, també la ciència ha avançat i ha vist que no són tan diferents de nosaltres. I sobretot una cosa, que pateixen. I llavors jo, no ho sé, quan recollim signatures pel Parlament de Catalunya, te recordes, Carme, sí, que hi ha al Parlament que va abolir per majoria absoluta els toros a Catalunya?
Sí.
Doncs, bueno, el Constitucional, com sempre, ho va tirar enrere, però els toros no tornaran a Catalunya, no. N'estem convençuts. Doncs va ser tan important aquella votació, sí. Em recordo tant quina emoció, jo no pensava veure-ho, no? Però això vol dir que la societat també havia canviat molt.
Dos moments històrics, un quan es va aprovar la primera llei de protecció dels animals, que Catalunya va ser pionera, encara que aquella llei després es va veure que no servia de massa, però va donar peu a que totes les comunitats autònomes, i ara ja estem amb el nivell d'una llei marc. I la segona, que va ser importantíssima i que tothom ens deia, no aconseguireu, va ser això, l'abolició de les curses de toros a Catalunya. Però ara tenim els correbous, Magda, ens queden els correbous.
Deures,
home, i tant, i tant. Però recorda també, Carme, que va ser important la llei del 2003, que va abolir el sacrifici a les gosseres.
Sí.
Perquè algú perdia el cap de 20 dies, el sacrificaven,
sí.
I això es va abolir.
Amb això tens tu molt a veure, també.
Presentar jo, sí, només ho veu saber el Manel i tu, perquè em deien, no, això no ho pots fer, i tu sí. Sola, i jo ho vaig fer,
sí.
Es va guanyar l'Ajuntament, jo ho tinc guardat, i canviat sí. De despatx i tinc documents guardats, i en puny lletra, perquè ja l'utilitzava
encara. Recordo.
I us ho vaig enviar només a vosaltres, ja em deu dir endavant, i així ho vaig fer endavant, i després la Llei Nacional Catalana, al cap de poc temps, també ho porta.
La del 2009,
o sigui que les
sí.
Lleis aquestes, estem d'acord que no servien tant, però servien, perquè mira, la del 88 va abolir el tiro al pitjón. No va permetre construir places noves de toros, que això també pot ser important, perquè podia venir aquí un jeque, dic jeque amb dissimulat, no perquè sigui un jeque, si algú vols diners, ja, pa, una plaça.
Sí.
Vull dir que moltes... I va començar a condemnar administrativament, amb multes, el maltracte. Després, importantíssim va ser, com soc jurista, doncs clar, el que el Codi Penal condemnés com a maltracte, perquè abans no ho estava condemnat al maltracte
sí.
Animal. I els jutges estan condemnant. Però, sí, d'acord, però condemnen. I la primera vegada no compleixen, però la segona saben que han d'anar a la presó. Amb la qual jo crec que cada llei hem avançat. I l'última, evidentment, la més que ens va ser més emotiva, aquesta dels toros, i ja no ens va ni preocupar que el Constitucional digués que no i tot això. No? Com sempre van haver uns vots particulars de grans magistrats, no? I van tirar endavant, i quan Mallorca també va, no va abolir, els va dir que eren, els va alleugerir, és a dir, que no hi veien banderilles, que no hi hagués no sé quantes coses més de crueltat, i el Constitucional els va tombar a Mallorca dient que no, que l'essència era la sang i la mort de l'animal, i etcètera, que llegeixo jo i està em fa por, està em fa por.
El cas de Mallorca és ben il·lustratiu, perquè a Mallorca, de fet, és això, que no es va prohibir les corrides de toros, sinó que es van modificar
sí.
Per tal que l'animal no patís, no? Amb això que dius.
Va ser una estratègia.
Etcètera, etcètera, i ni així.
Aquí, Catalunya, per què no els van abolir? La idea d'ells era abolir-la. Però ja havia sortit la sentència contra l'abolició. Llavors van pensar, com sí que deia aquella sentència que es podia regular, d'acord, ells la van regular molt restrictivament en quant al cas si feia el toro. Van apel·lar i el Tribunal Constitucional va dir que l'essència, bueno, no deia que l'essència era el patiment de l'animal, però a la llarga era això, no? Amb quatre vots de magistrats que no van estar a favor, uns vots particulars que diem, quan un magistrat no vota amb la majoria, ha de dir per què, i ho diu, uns vots fantàstics, no?, que poden ajudar, però ja ens va preocupar menys, perquè Catalunya no tornarà als toros. Qui ha protestat, entretant? On està el problema? Ara, com deia la Carme, ara tenim els correbous a les Terres de l'Ebre, que no és el mateix, però és el mateix.
I saps que estem treballant molt des de la plataforma Prou Correbous, que estem visitant a tots els representants polítics i tot, i estem demanant... Aquesta legislatura, Magda, es té que acabar amb aquest tema, perquè és impresentable.
Jo crec que això que s'ha dit a Medina Celi, no sé si ha seguit el Twitter, la Pilar Rahola va començar, una quantitat de gent demanant això, no només l'abolició, posant les fotos aquelles, se n'han apuntat escriptors i escriptores intel·lectuals de tot l'estat, no? La Rosa Montero, bueno, a saco, i jo crec que això ha començat el mateix que vam acabar amb el toro aquell que anàvem clavant, te'n recordes, les llances?
Sí, allà, a Tordesillas, sí.
I va acabar la pròpia comunitat, quan va veure que hi havia una majoria... de la pròpia població, no?, que a més de tot l'estat els hi deien assassins, torturadors, vull dir que la gent de cada lloc... Això, prendre's, això és nostre, és la nostra tradició. És que jo crec que queden malament, no?, perquè ja et dic, jo m'he dit a fer-li, si havia estat i m'havia agradat molt, no hi penso posar els peus fins que acabin amb aquestes coses, no?
Exacte.
I tantes coses que s'han de canviar en aquest sentit.
Bueno, deixa'm dir una cosa, Magda. Mira, la Magda, jo ho voldria dir pels nostres oients, és la representació de les persones que els grups animalistes hem necessitat, perquè el tema dels animals és un tema transversal, i llavors sempre hem necessitat, diguéssim, de la complicitat dels representants polítics, fossin de quin partit fossin. La Magda sempre els ha tingut a tots molt fitxats, i és la que sempre també ens ha orientat i ha dit, mira, aquesta persona sé que és animalista, tal i qual, i d'això. O sigui que aquest vincle, bueno, ens ha unit. I és el que vull dir...
Aquest els estima de veritat. Aquest no, que només és un número per treure vots, sí, però en general, ara, en canvi, tindria molta gent a dir-te, perquè realment ha canviat, també. Aquest és un dels temes que ha canviat. Quan la gent, inclús càrrecs polítics, han donat la cara, jo sempre dic, i jo crec que m'ho he sentit dir moltes vegades, Carme, que quan vam sortir de l'armari i ens vam deixar d'anar dissimulant i plorant en el veterinari, que no veiés ningú, quan passava una desgràcia, i ja la gent, quan hi ha enquestes... El 70 i escaig, molt alt, quasi el 80% de la població, no només catalana, no, de l'Estat, considera que l'animal que té a casa és un membre de la família. Doncs clar, això té que fer pensar molt els representants polítics, perquè quan no donen drets en aquest petit membre de la família, que de vegades és el que porta més alegria, que de vegades les criatures és el que més estimen... Això és molt important. Jo m'imagino això, Carme, quan vam començar amb tot això, ho veig impossible. Ja que es fes la pregunta i que es fes l'enquesta.
Sí. Però, bueno, afortunadament els temps canvien i la sensibilitat, i això també és el jovent que tenim que dir que gràcies a ells que el món està canviant amb aquest aspecte positivament.
Clar, en aquest sentit, és això que feia referència, i per acabar m'agradaria constatar una altra vegada, no? Tota aquesta trajectòria, i hem parlat d'aquesta Comissió de Protecció dels Drets dels Animals al Col·legi d'Advocats de Barcelona, estem millor que abans. És a dir, com a mínim, tenim lleis. Parlaves tu, Magda, d'aquesta reforma del Codi Penal, que com a mínim introdueix punts que condemnen, sí, maltractament als animals. Hi ha lleis de benestar animal, hi ha prohibicions, en el cas dels toros, per exemple, a Catalunya, etcètera, etcètera, no? És a dir, ho veiem millor que abans, no? Com a mínim hem de veure el got mig ple.
Sí, molt millor. A Canàries, que tenien permesa, que són els primers que van abolir els toros, però tenien permesa la baralla de galls, ara quedarà abolida per la llei que s'està fent a l'Estat, que tot s'ha de dir que hi ha el director general de Protecció Animal de Podemos, que amb aquest tema, la veritat, és que notes que els estima de veritat i fa tot el que pot i més, sí. I ara s'està canviant, fixeu-vos això per acabar. Hi ha a Espanya, no a Catalunya, encara consideren l'animal, les lleis, no les persones, perquè són antigues, els animals com una cosa. I ara estan canviant la llei...
El Sergio García Ramos és el que vol canviar ara, també.
Exacte, no? Exacte. Ens ve el Col·legi d'Abogats un dia d'aquests... No, això es canviarà segur, això estava previst i votat per tots els grups. polítics, però al caure el govern, que sabeu que va, dos o tres vegades va canviar el govern més d'una vegada, seguit, vull dir, sense els quatre anys, cada vegada que el govern que ho deixa, es té que tornar a començar el tràmit. Ara, hi hem guanyat, que encara és més estricta la llei en aquest sentit, però sobretot hi hem perdut en uns temes, que abans era per unanimitat. I ara tenim un grup que li ha donat per anar contra els animals, com és Vox, contra els animals, contra les persones, perquè per mi l'extrema dreta, doncs, bé, i contra les dones, molt la qüestió...
Bueno, todo concuerda, ¿no?
I ja no és unanimitat, no? Ja no és aquella cosa, no. Tothom que ho diu. Sí. I el PP, doncs, fa una mica perquè no li tregui vots Vox, i no és tan fàcil com abans, però hi ha els vots suficients a tots els altres grups polítics, absolutament tots, que estan a favor d'aquesta llei, i es modifica la llei hipotecària, que els animals no es poden embargar, es modifica les lleis que són part del Codi de Família, de que el jutge té que tenir en compte l'animal que viu a la casa, si hi ha separació, com ha d'anar el tracte, en fi, jo no estic molt satisfeta d'aquesta llei i de l'altra, que està una mica més atreçada, i crec que també avançarem molt.
Magda, tenim per no un amb tu, dos o tres programes més,
Doncs... Bueno, ja el farem, però la frase de vegades, i ja estareu tots d'acord, és més fàcil canviar les lleis que les mentalitats.
Sens dubte, una feina...
La llei bona, hem de lluitar perquè la mentalitat s'hi acopli.
Una feina de canvi de lleis que has pogut fer, en especial persones com la Magda, també associacions, com ADA, o altres associacions que hi ha de pressió, de lluita per la defensa d'aquests drets dels animals, que, sens dubte, com a mínim, hem guanyat respecte a fa 20 o més anys. Podeu, i us recordo, que podeu també aportar els vostres testimonis, si voleu, en aquesta secció, ells són els protagonistes, a través del nostre telèfon, 93-459-1601, si voleu participar aquí, a La Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel. Magda Oranich.
Una abraçada molt forta.
Una abraçada de la Carme.
Gràcies a l'Ada i a Ràdio Estel.
La Magda, que és advocada, gràcies, periodista, i havia estat també diputada al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies per intervenir.
A vosaltres.
La Veu dels Animals i la Natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem el compositor Claude Debussy, que el seu estil a finals del segle XIX i principis del XX no lligava amb el que era acceptat en aquell moment, diguem, l'establishment. Doncs el va portar a ser una persona molt, molt discutida. També la seva vida privada, com ja era pública al ser conegut, va ser motiu de molts escàndols. Morí molt jove, als 55 anys, i es perdia amb ell, jo crec, el renovador d'una música clàssica que dona un gran plaer poder-la escoltar. Escolteu Prelude à la Première d'un Faun i a la propera, com sempre, si Déu vol.
prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.